El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Pràcticament 9 minuts ens separen del punt de les 8 del matí. Sabadell recorda aquests dies el desaniversari del cas Mercuri, un cas que va néixer com una presumpta trama de corrupció urbanística que ha acabat esdevenint una macrocausa amb pràcticament una quarantena de peces separades. Coincidint amb aquesta desena d'anys, al cafè de la ràdio volem repassar el tret de sortida d'aquells fets amb un reportatge que ha elaborat la Núria García.
A bona hora. Cada dia, de 8 a 1 del migdia.
Tot el matí, des de primera hora, pendents d'aquesta macrooperació policial que s'estaria duent a terme a diverses ciutats de Catalunya vinculada a una presumpta xarxa de corrupció urbanística.
Es compleix una dècada de l'esclat del cas Mercuri de presumpta corrupció i tràfic d'influències amb epicentre Sabadell.
El 27 de novembre de 2012, agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà van irrompre l'Ajuntament de Sabadell per sorpresa de l'aleshores equip de govern liderat per l'exalcalde Manuel Bustos, però també dels partits de l'oposició i la ciutadania en general. En aquell moment, Bustos es desmarcava de l'operació anticorrupció i defensava la seva gestió i la del seu equip al capdavant del consistori.
Que quedi clar, a la ciutat de Sabadell, a tot Catalunya, a tota la meva família, les nostres famílies, els nostres companys i a tots els ciutadans de Sabadell, que estiguin ben tranquils que el seu alcalde i el seu equip ha actuat sempre amb honestitat, amb rigor i amb transparència. I que és evident que segurament des de la llibertat de que un partit polític fa uns anys van presentar una denúncia, doncs és evident que els tribunals han d'esclarir si aquesta denúncia té base o no té base.
En un primer moment, la Fiscalia Anticorrupció parlava del presumpte cobrament de comissions i de delictes de tràfic d'influències amb una dotzena de detinguts, entre els quals hi havia l'aleshores portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament, Jordi Soriano, a qui el jutge situava com a cap de la trama de corrupció urbanística.
Tot lo que puedo decir, si la gente utilice cualquier cosa en política, cuando no debería ser.
Yo lo que les puedo decir es que no soy ni el presunto jefe de la trama ni estoy en la trama.
Pocs dies després dels arrestos, l'1 de desembre de 2012, els 12 detinguts pel cas Mercuri quedaven en llibertat, però amb mesures cautelars.
L'esclat del cas Mercuri va suposar un abans i un després per a la ciutat. La confiança cap al seu alcalde es trencava per la seva vinculació amb la macrotrama.
De fet, pocs dies després dels registres en dependències municipals, Bustos acudia a declarar als jutjats amb el suport del seu entorn, però també amb un ampli rebuig per part de la societat civil que començava a organitzar-se. L'exalcalde va donar explicacions en seu judicial durant 6 hores i al sortir deia això.
Si entrava con la tranquilidad y la serenidad de mi conciencia, salgo reconfortado de que por fin he podido trasladar al señor juez todos los aspectos que habían podido generar dudas al señor juez para poder esclarecer cualquier tipo de duda, no solamente al señor juez, sino también a toda la ciudad, de que en ningún caso, ni mi equipo municipal ni yo mismo hemos tenido nada que ver con una red o una trama de corrupción y con el cobro de pensiones. Esa es mi tranquilidad, que salgo después de muchas horas, que por cierto he tenido en este caso la oportunidad de explayarme largamente sin tener ningún tipo de inconveniente por parte del señor fiscal y del señor.
Però lluny de tranquil·litzar, el setge a Bustos continuava, la qual cosa el portava a prendre una decisió sense precedents el 4 de desembre. Decidia apartar-se temporalment del càrrec per la seva implicació directa en la causa oberta.
Y para mí está primero la ciudad de Sabadell que yo mismo. Es por eso que hoy me desplazo unos centímetros. He firmado el decreto en el que nombro alcalde accidental a Juan Carlos Sánchez para los próximos días, esperando que ustedes entiendan que no es otra cosa que eso, porque no renunciaré nunca a seguir trabajando por la ciudad de Sabadell.
2 mesos després, el llavors alcalde tornava a les seves funcions de manera transitòria i el 14 de febrer de 2013 Manuel Bustos feia publicar la seva renúncia definitiva. Ràdio Sabadell ho va explicar així. Molt bon dia, són les 2.
Vull anunciar que he decidit renunciar a l'alcaldia de Sabadell. He pres aquesta decisió una vegada ha quedat clar que ni els meus companys ni jo tenim res a veure en cap trama de corrupció urbanística ni cobrament de comissions.
Com escoltàvem, Manuel Bustos ha decidit abandonar l'alcaldia de Sabadell gairebé 3 mesos després de l'esclat del cas Mercuri, en el qual està imputat. Bustos assegura que deixa el càrrec, malgrat ser innocent, i diu que ho fa pel bé de la ciutat.
Els 14 anys que porto com a alcalde sempre he dit que marxaria quan no tingués il·lusió per treballar per la meva ciutat o quan els ciutadans em retiressin la seva confiança. No és el cas. La meva il·lusió i el meu compromís amb Sabadell continuen intactes.
Bustos dimitia, però mantenia l'acte de regidor sense cartera al govern municipal que lideraria des d'aquell moment i fins a final del mandat, el 2015, Joan Carles Sánchez.
El terratrèmol polític i social inicial va donar pas a una etapa més o menys tranquil·la al consistori fins a les eleccions de 2015, d'on va sorgir el govern quadripartit.
El PSC va patir un correctiu sense precedents, tot i continuar sent la força més votada als comicis, i es va quedar amb 5 regidors i a l'oposició.
Això va ser el mes de maig, però prèviament, al gener, Manuel Bustos s'asseia per primera vegada a la banqueta dels acusats per ser jutjat per una de les 35 peces en què es va acabar dividint el cas Mercuri.
Es tracta de la peça Moncada per la qual es va condemnar Bustos a 16 mesos de presó per tràfic d'influències que no va complir a canvi d'un curs sobre anticorrupció. El jutge va considerar provat que l'exalcalde havia interferit per nomenar a dit un alt càrrec a l'Ajuntament de Moncada manipulant el concurs públic.
La segona condemna va ser per la peça 30, acusat per tràfic d'influències i malversació per la retirada de 2 multes a familiars.
Va ser precisament per aquesta segona sentència condemnatòria per la qual Bustos va ingressar a la presó de Lledoners el 12 de gener d'aquest mateix any per complir una pena de 3 anys. En una entrevista a Televisió Sabadell Vallès, Bustos parlava de càstig injust i desproporcionat.
Que entraré a presó per 2 trucades de telèfon sobre 2 sancions de trànsit. Res més. Clarament injust, desproporcionat i, sobretot, el mal que fa a la societat sabadellenca, que pensa que el seu alcalde ha estat un corrupte, quan això és incert.
Poques setmanes després del seu ingrés a Lledoners, Bustos aconsegueix el 3er grau restringit que li permet sortir de la presó els caps de setmana, un règim que li acaba sent revocat pocs mesos després. Des del mes de juliol d'enguany, l'exalcalde de Sabadell es troba a la presó en règim tancat.
10 anys després de l'esclat del cas Mercuri, només han arribat a judici 2 de les peces i Bustos ha resultat condemnat en les 2.
L'exalcalde, però, podria afrontar futures penes fruit de totes les peces que queden per jutjar. Una de les més rellevants, la 28, sobre el contracte del servei de recollida d'escombraries i neteja viària a l'empresa Esmatza. També està pendent de judici la peça principal i que va desencadenar la macrooperació, la número 1, que a dia d'avui es troba en fase prèvia per poder configurar al jurat popular. S'investiguen presumptes delictes de suborn, blanqueig de capitals i tràfic d'influències. Hi ha 20 de persones investigades, entre elles l'exregidor del PP Jordi Soriano, pel seu atribuït paper d'intermediari i que va donar nom al cas.
Aquest és, doncs, el relat dels fets. Avui al Cafè de la Ràdio volem repassar l'estat de situació d'aquest cas des del punt de vista judicial. Per això ens acompanya Raül García Barroso, advocat de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos avui al Cafè de la Ràdio.
Bon dia, Mireia.
Ahir, 10 anys del cas Mercuri. Es diuen ràpid, però com està la instrucció en aquests 10 anys? En què hem avançat?
Bueno, ha estat un matís. Són 10 anys des que va esclatar. En realitat són 12 anys, perquè el sumari va començar l'any 2010. És ahir, dia 27 de novembre del 2022, es fa l'aniversari dels 10 anys de l'esclat, que és quan públicament s'entra a instal·lacions municipals, a instal·lacions d'altres organismes i tal. Clar, són 10 anys, és molt de temps, i l'estat actual, bueno, hi ha hagut judicis, hi ha hagut condemnes, i hi ha inclús gent que està a la presó. I hi ha peces que també, per la seva complexitat, per la seva... Pel volum també de persones investigades, doncs han anat més lentes. Llavors ara estem en una situació que podem dir com de més enllà de la mitja part, però on ja tota la instrucció judicial, és a dir, tota la fase d'investigació judicial, de testats policials, de declaracions de testimonis, tota la feina aquesta que heu vist, no?, els periodistes, aquí a Sabadell, al jutjat, no? D'anar i venir declaracions, això s'ha acabat. S'ha acabat, llavors, o bé ja hi ha hagut judicis, o bé hi ha hagut arxius, o bé les peces que encara ni una cosa ni l'altra, estem en una fase en la qual ja estem doncs, qualificant acusacions, defenses, i ja cap a judici. O sigui, ja el proper, o sigui, quan, si torno l'any que ve, doncs ja t'explicaré judicis i no instruccions, ni res, ja cada any. I crec que durant potser un parell o tres hi haurà judicis.
Clar, anem pas a pas. Deies, quantes peces tenim ja resoltes, bé sigui perquè s'han jutjat o bé sigui perquè s'han desestimat?
Bueno, resoltes amb judici finalitzat hi ha hagut tres, que és la primera de totes, va ser la peça de l'Ajuntament de Montcada, després la peça de les multes i després la peça que va derivar del gerent del Consorci de Residus per l'ús fraudulent de les targetes. Hi ha hagut moltes peces que s'han arxivat i quedaran pendents pues, una...
Quantes peces s'han arxivat?
Pensa que es van arribar a obrir 36 peces. Clar, això sembla que és com... Són moltes peces i al final queden 12, no? Potser s'han arxivat 20 peces. Però en lloc de mirar-ho com un tema negatiu, és un tema positiu. És a dir, la justícia ha obert una investigació. Si no s'ha arribat a un punt on no hi ha indicis de delicte, ni jutge, ni fiscalia, ni nosaltres hem volgut anar més enllà. I si al final queden 12 peces, de 36, no hem de pensar com que no s'ha arribat fins al final, sinó tot el contrari. És a dir, aquí, la peça que va al judici és perquè hi ha sòlids indicis de delicte. I ho demostra el fet que de tots els judicis que s'han fet, una va acabar amb un acord, però va arribar fins al final, totes hi ha hagut condemna. Per tant, jo parlava que, ostres, que hi ha moltes peces que no han prosperat. Bueno, senyal de que no hi havia delicte. Però mirem-lo a l'inversa. Hi ha 12 o 14 peces que sí que hi ha delicte i tenen molts elements per entendre que possiblement hi hagi condemna.
Un dels elements més destacats de l'últim any seria l'ingrés a presó de l'exalcalde Bustos?
Evidentment, és la finalitat, és a dir, quan parlo finalitat, parlo és quan acaba un procediment, no? Si un procediment s'inicia per un possible delicte, hi ha un judici, hi ha una condemna, lo normal és que aquesta condemna es compleixi. Lo anormal, que a vegades ha passat amb delictes d'aquest tipus, és que la gent surti condemnada i per raons, no vull dir polítiques, però vull dir d'altra índole, doncs no acaben complint les presons. Quan delinqüents ordinaris, quan dic ordinaris em refereixo no gent important o gent amb diners, doncs han de complir la seva condemna. Doncs aquí igual. Evidentment, aquest any, si s'ha de destacar un titular de tot el que es podia parlar, és aquesta entrada en presó.
Mm-hmm. Clar, de les peces que falten ara, la peça 28 és la més important, la d'Esmatza?
Sí, i a més, això jo porto dient fa molt de temps. Per mi és més important, inclús, que la peça número 1. Perquè la peça d'Esmatza és un element on justament queda clar aquesta distorsió. Sempre posaré pel davant el presumptament, aquesta situació en la qual el món privat i el món públic polític doncs van de la mà i s'arriben a finalitats en perjudici de la ciutadania i en perjudici de la gent que aquests polítics haurien de defensar, no? I parlem també per la mateixa envergadura, és a dir, el contracte d'Esmatza, el contracte de recollida de residus, és el més important de l'Ajuntament de Sabadell, el més important. És a dir, si del pressupost municipal, un tant per cent altíssim, i que parlo de memòria, que són 18 milions anuals, val per aquesta concessionària. Sumat també al famós acte electoral, que també s'ha investigat, i Mossos, inicialment entenen que va haver-hi aquest pagament. Tot això fa que sigui una peça superrellevant en comparació amb altres peces que poden ser, no dic menors, però sí que el calat polític o el calat social és inferior.
I en aquesta peça, quin calendari tenim?
Aquesta peça va ser l'última peça que Mossos va fer el seu atestat definitiu. És una peça on Mossos va treballar moltíssim perquè havia s'havia també de treballar paral·lelament amb un procediment que es porta a Lugo. Tot deriva també d'un procediment també de corrupció que es porta allà, a Galícia.
Que és el cas Pokémon?
Sí, sí, sí. I que inclús va fer que inclús va haver entrades i registres a les dependències abans del dia 27 de novembre del 2012. Doncs tot això sumat a que hi havia dos sumaris, el fet també d'investigar tota la documentació econòmica i el fet també que hi havia molts investigats, molta gent implicada. Això comporta que sigui una peça que ha trigat molt en sortir, perquè eren moltes declaracions, molts recursos de les defenses, molta burocràcia. Llavors ara estem en la qual ja estem tancant la instrucció, ja no hi ha hagut més, ja no hi haurà més diligències probatòries i entrem a la fase de qualificació. Un cop la jutgessa ja ens doni trasllat a les acusacions, doncs ja per qualificar i anar cap a judici.
I això pot ser quant de temps?
Jo crec que l'any que ve ja haurem qualificat. I el judici ja depèn de l'agenda de l'audiència, és a dir, possiblement l'any 24. Amb sort el 23, però és massa optimisme. Jo crec que ja cap al 24.
Què passa amb la peça 1, la que origina el cas? Perquè aquesta setmana que la redacció repassàvem una mica tot el calendari de tot plegat, clar, és la que esclata el cas, és la que es parla més al principi, després és quan apareixen la resta de peces que es va com subdividint el cas, però la sensació potser és que la peça 1 ha quedat diluïda?
El tema d'aquesta peça és que, clar, quan es va...
Recordem quina és, també.
Sí, la peça 1 és la de... Presumptament hi havia empresaris que pagaven uns diners a canvi de rebre obra pública. Clar, aquesta peça va ser la que va obrir tot.
I que és la que fa que es parli moltes vegades com un cas de presumpta corrupció urbanística,
clar,
no?
Clar, perquè pensa que quan es va, justament, el novembre del 2012, l'única peça on es va procedir per la policia a detenir persones, a tenir-les retingudes 3 dies i passar-les al jutge detinguts, van ser els investigats d'aquesta peça. Un cop el dia 27 de novembre es procedeix, com es va procedir, a detenir aquestes persones, i es van fer tots els escorcolls. És que en aquella època, en aquella data, no hi havia cap peça. Era un sumari únic. Va ser després, amb tota la recopilació i examen de tota la documentació, quan es va dividir en peces. Clar, aquesta peça 1 era com la més rellevant, perquè va ser una miqueta la que va tenir el protagonisme inicial aquell dia. Però, clar, un cop examinat tota la documentació, ja és el moment de dir què és rellevant i què no és rellevant. Evidentment, aquí també hi ha molta gent investigada i també, per això també té la seva rellevància, però jo reitero que, ho he dit abans, per mi la 28 és molt més rellevant.
I en aquest cas, els indicis què diuen o què dirien?
No, els indicis, hi ha seguiments policials, hi ha converses telefòniques gravades, hi ha proves suficient per entendre que hi havia pagaments de diners a canvi de rebre obra pública. I aquí el senyor Soriano, és a dir, la prova que actualment consta al sumari apunta cap a ell. La pregunta que fa tothom és si per què no s'ha anat. No sé si m'avanço alguna punta teva, però és perquè no s'ha pujat més a dalt, no? O sigui, perquè no hi ha, només tenim el senyor Soriano. Doncs perquè el que s'ha pogut demostrar és fins aquí.
Clar, perquè de l'Ajuntament només hi és ell imputat.
Sí. És a dir, l'únic càrrec polític en aquesta peça és ell. I per això, deia, com deia abans, les peces on no hi ha hagut prova suficient per portar-les cap endavant, doncs s'han quedat. I allà on sí que hi ha prova, doncs s'ha continuat treballant i, per tant, jo crec que totes les peces que estan en marxa és perquè els indicis són suficients per arribar a una condemna.
I amb tot això, diríem que aquest any ha de ser un any important en el cas Mercuri, entenent, des d'ara i fins al novembre de l'any vinent, eh?
Sí, és important pel fet de que portem potser un parell o 3 anys on hi ha hagut bastant situació com de poca activitat. Aquí també s'ha de fer una crítica al mateix sistema judicial, no? És a dir, el jutjat de Sabadell tenia un jutge que va iniciar tot el procediment, va marxar, va venir una jutgessa també que va fer molta feina i va marxar. Funcionaris també van marxar. Llavors, clar, hi ha hagut un buit a nivell processal, tant a nivell de jutges com de funcionaris, en el sentit de que aquesta rotació complica molt poder instruir un sumari com aquest. Són milers de folis. Si jo sóc jutge i tinc que estar un mes o dos a aquest jutjat, no prioritzaré això. em dedicaré a fer el que tinc que fer, que és altres delictes. Això ha comportat, evidentment, un parón. Però com et deia abans, com ara ja estem a la fase final de les instruccions, ja anem cap a judici. I cap a judici és tan senzill com fixar un dia i una hora i fer el judici. No cal una feina, evidentment tot té una feina burocràtica, però ja el pes no és tan important. El jutge instructor té una feina molt més d'implicació, d'impulsar el procediment, i la fase de judici o de plenari són més les parts les que han d'impulsar. I com entrem en aquest escenari, tindrem anys, i en plural parlo, evidentment, perquè no tot no es resoldrà l'any que ve, anys on hi haurà judicis.
Doncs haurem de comprovar d'aquí un any si això ha estat d'aquesta manera, no? I si finalment s'han produït o no aquests judicis. N'hem parlat amb el Raül García Barroso, advocat de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres, moltes gràcies.